Doncs avui, 25 de febrer, és el Dia Internacional de l'Implant Coclear. Què és l'implant coclear? Doncs és una tècnica amb la que s'aconsegueix que una persona amb una sordera profunda pugui escoltar a través de l'estimulació elèctrica de les cèl·lules acústiques dins de l'oïda interna. Busqueu a les plataformes de vídeo persones que escolten per primera vegada gràcies a aquesta tècnica i veureu l'emocionant que és. Una persona que mai havia pogut escoltar gràcies a un implant coclear pot tornar a escoltar. Avui és el Dia Internacional d'aquest implant. Soc el Ricard Álvarez, va, que parlem de coses de Lleida.
Herrera, a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal, com estàs? Portes d'un nou cap de setmana, divendres avui, de fet, el darrer del mes de febrer, avui 25 de febrer, dilluns encara aguantarem el febrer, però dimarts, ja és 1 de març, va ràpid això, eh? Hores d'ara, 11 graus a la ciutat de Lleida, camí dels 12, tot seguit farem la connexió habitual amb el nostre meteoròleg, amb l'Armando Álvarez, des del Centre d'Observació Meteorològica de Lleida. També buscarem l'actualitat informativa de les comarques de Lleida. Parlarem de música en viu i escoltarem el Melo Malo amb l'Andrés Rodríguez. Parlarem de llibres amb la llibrera i amb l'Anabel Ramos, que és bibliotecària a la Biblioteca Pública de Lleida i que avui, mira, per primera vegada en la història d'aquest espai, que és curta, l'hem començat aquesta temporada, estarà en persona aquí a la ràdio, l'Anabel Ramos. Amb ella ens plantarem a la una. A partir de la una, doncs, la Laura González, que ens parlarà de cinema el divendres de cine, que hi ha estrenes i que hi ha d'altres notícies del món del cinema. I a partir de dos quarts de dues, l'Espai Groc, on ja rematem tota l'actualitat del món dels espectacles, de la cultura, de la música, per fer-te una mala passada a la teva agenda, perquè tinguis problemes per quadrar agendes, perquè hi ha força coses i la veritat és que tenim ganes de sortir i de manera segura, però sortir i anar a gaudir d'aquestes activitats. Marxem cap a l'Observatori Meteorològic de Lleida. Allí tenim a l'Armando Álvarez. Armando, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia. Bona hora, bueno, a tothom.
Hores d'ara, temperatura relativament baixa, no?
Sí, perquè ara entrem en tres dies en què les temperatures reculen un grau fins a normalitzar-se per l'època, és a dir, la temperatura mitjana com a punt de referència, tot i que varia molt, és de 14 graus, la mitjana del mes de febrer, però portaven uns dies pues, de 20, de 19, de 18, ahir de 17, pues ara, tant avui com demà passat, baixen dels 17 graus, se queden en 15, 14, les màximes, les més altes. Ah. Però les mínimes són altes, estan sent altes, ja portem dos dies que no baixa de 5 graus, sembla que el cap de setmana tampoc baixaria dels 4. Avui ha glaçat als llocs que n'ha de glaçar, és a dir, a cotes altes, molt altes del Pirineu, 2.500, ha hagut 6 sota 0 a Baqueira, 5 sota 0 a Portainer, i gairebé no ha glaçat ni a les valls ni a les planes. Sí, hi ha alguna petita glaçada, alguna vall del Pirineu, però poc important. No ha glaçat perquè ha hagut un tel de núvols alts que sembla que serà la tònica de tot el cap de setmana i d'avui. Un tel de núvols alts, mitjans, que estonen taparan el sol, estonen deixaran lluir o rellluir, no pujarà gaire la temperatura, més sol cap al nord, cap al Pirineu, perquè hi ha una petita pertorbació a la meitat sud de la península ibèrica i aquí arriben les escorrialles dels núvols, no? Núvols alts i mitjans que van fregant, que van passant, i tenint un cap de setmana així esmorteït, si cauria alguna gota suelta, poquíssim, o res, el més probable, res, a ninguna comarca, alguna gota podria caure, com ha caigut aquest matí, al delta de l'Ebre, al sud de Tarragona, alguna gota es podria escapar al sud de Lleida.
Però de, de quantitats fortes,
res. És que no arribaria ni a 0,1. Vamos, me puc equivocar, evidentment, però en tot cas, poca cosa. I cel enllaganyat, núvols estones, vamos, no farà vent, o vent molt suixos, ara n'hi ha 11 km per hora, però vent fort és a partir de 50, un cap de setmana sense pena ni glòria, però que és tranquil, tot i que no serà tan lluent, portant un ritme que entre gener i febrer, el dia 23, van assolir 400 hores de sol des de l'1 de gener. Això no havia passat mai en els darrers 80 anys. I encara quedaven, ara ja anem per 415, vull dir, estem en el començament de l'any més assolellat en tota la meitat sud de Lleida, des de que n'hi ha dades que van començar en 1942. És a dir, que no poden queixar quan a sol, però clar, a costa de no ploure res. I francament no plou com Déu mana més de 3,5 litres des del 25 de novembre.
Sí, fa massa temps, no?
Pràcticament ja portem 3 mesos que plou, ha plogut poquíssim, 10,6 litres, però repartit en tants dies és que no toca res, no arriba a penetrar clar. Dins del terra.
No, se perd.
Sí. Vamos.
No.
A veure si el mes de març les previsions per les properes setmanes surten mapes en blanc. En blanc vol dir al voltant de la mitjana, la mitjana de temperatures, pues és una mica més que més de 14 graus en les màximes, però el començament de la setmana seria més alta, 18, 19, 20, però no es veu una perturbació que porti abundant...
Vale, pluja res, de moment res. Bueno, Armando, escolta, parlem dimarts vinent, que tinguis bon cap de setmana.
Igualment a tothom, bon cap de setmana.
I nosaltres busquem l'actualitat informativa.
COPE Lleida. Estàs informat.
Comencem parlant de successos, i és que els Mossos d'Esquadra van detenir aquesta setmana un jove de 20 anys per assaltar i ferir amb una navalla dues noies a l'eix comercial. Els fets van tenir lloc el passat 11 de febrer, de matinada, al carrer Pi Margall de Lleida. Un home es va tensar a dos amigues que caminaven pel carrer i va començar una conversa inadequada fins que, de forma sobtada, va intentar robar-li el mòbil a una d'elles. Les joves es van resistir fins que l'assaltant les va agredir amb una navalla. Després els va robar els mòbils i va fugir corrents. Una vegada ateses pels serveis sanitaris per ferides lleus, els Mossos van obrir una investigació per identificar l'agressor, cosa que va passar quan una patrulla de paisà del grup de delinqüència urbana de la policia catalana dels Mossos va localitzar a la plaça Hort de Santa Teresa un jove que coincidia plenament amb la persona que buscaven. Una vegada a la comissaria, el jove, amb antecedents per altres robatoris violents, va quedar detingut. Segons el balanç de criminalitat d'interior, els robatoris amb violència i intimidació van augmentar un 37,9% a Lleida Ciutat l'any 2021 respecte a l'any anterior, fins a un total de 313 casos, pràcticament un al dia. Va ser el segon delicte que més ha augmentat l'any passat a la capital, per darrere dels delictes sexuals. A la província, els robatoris amb violència i intimidació van augmentar un 32,3% fins a un total de 377. Això el passat any 2021. Amb crònica judicial, els Mossos d'Esquadra han denunciat penalment una dona de 28 anys que es feia passar per llevadora a l'Alt Urgell sense disposar de la titulació i que oferia per fer el seguiment, que s'oferia per fer el seguiment de l'embaràs i el part a domicili. Així, hauria comès presumptament un delicte d'intrusisme professional, 3 delictes d'estafa i falsedat documental. Els fets es remunten a finals de l'any, quan una patrulla de Mossos va haver de mediar en un incident a l'Hospital de la Seu d'Urgell relacionat amb un part de risc. Arran de la investigació policial, es va conèixer que la denunciada hauria fet el seguiment d'aquest embaràs amb la intenció inicial de dur a terme el part a domicili. Després es va constatar que la dona també n'hauria supervisat 2 més. I ull, que seguim. El conseller Cambray d'Educació està animat. Està animat. Seguim amb novetats al món de l'educació, perquè ara Educació vol acabar amb l'actual jornada intensiva dels instituts a llarg termini. I, de fet, ja el curs vinent, els que són instituts d'escola, ja començaran amb un nou horari. Els centres, a Lleida, n'hi ha a Magraners i a Torrequeral, a Lleida Ciutat, i el de Sant Llorenç de Morunys. Són els 3 instituts d'escola que l'any vinent ja començaran amb aquest nou horari. Hauran de programar com a mínim 3 dies amb horari partit, amb les tardes lectives. El conseller considera que aquest horari és més saludable amb criteris pedagògics i que els alumnes han de poder dinar al centre. Quan es va compactar l'horari, va desaparèixer el menjador i ara s'hauria de recuperar. Per ara no hi ha data per canviar la jornada a la resta d'instituts de secundària, però ja ho heu vist que, escolta, quan es tracta d'imposar, no tenim cap mena de límit ni de pudor en fer-ho, eh? Per tant, ull, perquè quan sona la història i que l'any vinent ja es provarà a 3 centres, igual li falta poquet perquè s'acabi imposant a la resta d'instituts. A Lleida Ciutat, la paeria insisteix que Torres Salses no serà un parc comercial de mitjanes superfícies tal com sosté Promenada Lleida. Estima que per cada lloc de treball creat se'n perdrien 1,5. I els promotors diuen que cap estudi avala aquesta afirmació. És que ni uns ni els altres donen xifres, però no donen com han arribat amb aquestes xifres. Potser ens faria gràcia tot, eh? Perquè a l'hora de que els polítics et donin xifres, és impressionant la facilitat que tenen. Ara, quan han d'explicar d'on les han tret, llavors comencen els problemes i desviem l'atenció cap a una altra història. És la història del comerç a la ciutat de Lleida. Ara ens venen el fum amb Torres Salses sí, Torres Salses no, però resulta que cada cop, si tu te'n vas pel carrer, més comerç ha baixat la persiana definitivament. I no ve cap moviment per part de l'Ajuntament de Lleida de que això canviï, o d'ajudes, o de dinamitzar, o digue-li el que vulguis. Per tant, si volem que no hi hagi a Lleida centre comercial gran, i diem que és per afavorir el comerç local, però el comerç local segueix morint també, pues escolta, fes alguna cosa, Ajuntament. Ajuda'm uns o els altres, o els dos. Però fes alguna cosa. Fes alguna cosa. El comerç local de Lleida està tocat. Només cal que us passegeu per llocs tan comercials com l'eix comercial. O la zona alta. Ja no dic carrers de barris. Veureu que està tocat de mort. Què fa l'Ajuntament? Res. Res. I aquest és el problema. Que si, escolta, que si volem ajudar, que a mi em sembla perfecte, però home, fes-ho, perquè si no ho fas, doncs tenim un problema. I tenim un problema greu, eh? Perquè hi ha moltes famílies depenent del comerç. En fi, en tema de salut i de sanitat, doncs a partir de dilluns, Salut tornarà a canviar els punts de vacunació pediàtrica a Lleida i a Mollerussa. A Mollerussa, el dilluns serà el darrer dia que estarà en funcionament el punt de vacunació de la capital de l'Urgell, a Fira de Mollerussa, i el de vacunació pediàtrica de l'Hospital Sant Joan de Déu, Terres de Lleida, a la ciutat de Lleida. Per contra, a Mollerussa es traslladaran cap al Centre Cultural de Mollerussa, carrer Ferran Puig, número 15, i a Lleida Ciutat es traslladaran al punt de vacunació massiva que hi ha a l'Avinguda de les Garrigues. Per tant, això a partir de dilluns. El nombre d'ingressats per Covid a la regió sanitària de Lleida va baixar ahir del centenar per primera vegada des de principis del mes de gener, amb un total de 93 persones, 12 menys, dels quals 4 seguien a la UCI, els que estan crítics. Per tant, són xifres bones, però, escolta, són pràcticament 100 persones a l'hospital. Vull dir que, vaja, que no ens podem alegrar. Ens podem alegrar de la tendència, però que encara la cosa està complicada. I amb la notícia econòmica del dia, doncs dir, curiosament, que 2 de cada 5 vendes d'habitatges a Lleida es fan sense hipoteques. L'any passat se'n van comercialitzar sense passar pel banc 2.067 a tota la demarcació de Lleida. D'altra banda, es van subscriure 2.824 crèdits per un volum total de 288 milions d'euros.
Patrocinat per Global Lleida, l'àrea d'emprenedoria i empresa del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida.
I ara sí, ja marxem cap a la redacció del diari La Mañana. I deixeu-me que saludi el seu redactor en cap, amb l'Andrés Rodríguez. Andrés, què tal? Buenos días. Espera, que no tenim la connexió funcionant. Bueno, ara anem a intentar recuperar l'Andrés Rodríguez. Ja sabeu que el que fem cada divendres és parlar de la música en viu i en directe, i que a més escoltem el Melo Malo, que ja sabeu que és un espai amb l'Andrés Rodríguez en el que ell doncs expressa la seva particular visió de segons quins temes. Andrés Rodríguez, què tal? Buenos días.
Muy buenas, oh yeah.
¿Cómo estás?
Pues que para mí no es carnaval, ¿eh? O sea, que se dejen de pamplinas.
Vale, nada. No está la cosa
para estas historias, no, para tonterías. No. Y menos para hacerlas de la manera que lo hacen tan mal como lo están haciendo los de la, que se encargan de fiestas los inquilinos del nuevo consistorio, de verdad, ¿eh? Es que peor imposible hacerlo.
O sea, que ya deduzco que otro año que no te vas a disfrazar.
No, yo disfrazado voy cada vez. Cuando veo a la gente que se disfraza de rockero, digo, ¿de qué vais? Claro, ya sé que somos una especie a extinguir, pero bueno.
Bueno, oye, va, explícame, ¿qué música podemos ir a ver estos días en Lleida?
Pues mira, va a haber una alternativa al carnaval esta misma noche en el Cotton Club, que luego hablaremos en el Velómalo de ello, ajá, porque se reactiva. Y va a ser una celebración pues con una noche de tecno a partir de las 12 de la noche, con a 13 euros la entrada, con dos DJs leridanos, como son Albert Salvatierra y Renroff. Pero bueno, vamos a hacer el repaso de las salas. Venga, por las salas por las que tenemos que ir. Tenemos que irnos, pues bueno, a la Boite, que está celebrando el 17 aniversario, y entonces la cartelera de conciertos prosigue esta noche. Donde seguro que a mí no me vais a ver a las 9:30 por 12 euros, porque está pensado para los seguidores del cuarteto más famoso de Liverpool. O sea, es una banda tributo que se llaman Hey Bulldogs y que hacen El Legado de los Beatles.
Pero que igual lo hacen muy bien, puedes ir.
Bueno, pero que te digo que yo no voy a ir. Bueno, ¿cómo voy a ir yo? Yo solo pongo a los Beatles cuando Liverpool gana al Barça, ya está.
Bueno, también hay temas de los Beatles que te gustan, que lo
que
sé,
sí,
¿eh?
Sí, que sí, bueno, pero es igual, que yo como soy estoniano, pues yo defiendo lo mío, oye.
Muy bien, bueno, a quien le guste puede estar bien, mira.
Sí, no, y está muy bien de que se haga esta variedad y que den estas oportunidades también para otra gente y no sea claro, todo música punk, que es lo que predomina allí. Porque, por ejemplo, el sábado a las 9:30... por 10 anticipada y 13 euros tenemos una doble propuesta pues de bandas de punk rock, obviamente.
Bueno,
se ha caído del cartel Tren Ponet y en su lugar estarán los Special Brit, que son del Pont de Suert, que hacen versiones de punk hoy, de gente conocida y de otros no tanto. Y luego, como cabezas de cartel, están los Pilseners, que estos ya llevan muchísimos años, son barceloneses, empezaron en los 90 y que estos tienen tirón. Uh-huh. O sea, para los que les va el rollo. Nos vamos al Café del Teatre, que el Café del Teatre es otra de las citas también de fin de semana. Tenemos esta noche a las 10 por 12 euros a los barceloneses de Free Fall Ball Band, que son unos ibaritas de pop que apuestan por un sonido bailable y envolvente, y está también Antonin. El sábado noche, este sí que también, este va a tener tirón, porque otras veces que han venido han dejado más de una ocasión a gente con ganas de verlos porque han agotado las entradas. Se trata del Último Tributo, que hacen versiones pues del Último de la Fila, y lo hacen muy bien, yo los he visto varias veces, y además son de esas bandas que yo aplaudo, porque aparte de hacer versiones, pues han sacado un álbum con canciones propias que se titula La Más Pura Necesidad. Seguimos en el café, el domingo matinal a las 12:30 con entrada libre será diferente y tendrá un sabor especial para los amantes del baile, con una doble jam de Lindy Hop, servida en música en vivo, de la mano de Dixie Time. Y para redondear la oferta musical de carnaval, la sala recibirá por la tarde a las 7:30, 10 anticipada, 13 en taquilla, a los Small Jackets, unos italianos que se formaron en el 2000 con la voluntad de pasear la antorcha del auténtico rock and roll por el nuevo milenio.
Bueno, oye, hay mucha oferta, ¿eh?
Sí, espérate, que todavía no hemos terminado. Que en Antares, la oferta concertística se abre hoy viernes con mi tocayo, el cantautor Rodríguez.
Vaya.
Se llama Alberto Rodríguez, pero él solo quiere llamarse Rodríguez.
Bueno.
Y se completa mañana sábado con un dueto de jazz, de Hat Merreid, formado por el trompetista Félix Rossi y el guitarrista Camil Arcarazo. Ambas citas serán a las 10:30 y mantienen la línea de la taquilla inversa. Uh-huh. Por cierto, en los de Ruralites, que es una formación especializada en reggae, ska, funk y rocksteady...
Conozco a la cantante.
Sí, a la Silvia.
Sí.
Ayer me vino a ver, precisamente.
Pues mira.
Pues han decidido volver a los escenarios después de un largo tiempo de parón y lo harán en Tárrega mañana sábado a la hora del Bermud, de 12:30 a 2:30... con una puesta en escena en la que descargarán pues ese amplio repertorio que tienen de muchas adaptaciones con música jamaicana. Otra cosa fuerte o potente es la que tenemos que decir de que en Almacelles vuelve a actuar este sábado, años después, ¿quién? Mi amigo Ramoncín.
Ramoncín. Es la cuarta, o sea, es la cuarta vez, ¿eh?
Es la cuarta vez, sí, señor. Sí, señor. La cuarta vez, porque estuve en 1979, yo tuve la ocasión de estar allí, que de allí salieron, luego cuando hizo la celebración de los 40 años de su segundo álbum, El Barrio Bajero, se incluyeron cuatro temas extra grabados en directo. Fue el 26 de diciembre del 79. Estuve con él, además, aquella noche.
Pero ese Ramoncín no es el de ahora, ¿eh?
Sí, bueno, porque nos había operado la nariz, ¿no?
Pero... no, hombre,
eso
digo
se lo,
porque
eso se lo echaron muy
en
cara,
el año 79 Ramoncín era mucho, muy Ramoncín, ¿eh?
Sí, uy, hoy lo cuento en el Melo Malo que sale precisamente hoy viernes.
Ajá.
Ahí cuento la historia de cuando empezó aquí. Él está muy agradecido de toda esta tierra porque actuó un montón de veces.
Claro.
Y la primera actuación fue cuando venía con aquello del Rey del Pollo Frito y fue en Alcarrás, que había un puesto de huevos en la entrada para que se los tiraran a ellos. Joder. En el escenario. O sea que, fíjate si
ya ves. Las vueltas que da la historia.
Y también cuento que en el 88, en las fiestas de la Tardó, que cuando se hacían los conciertos en el antiguo mercado de los Payesos, donde ahora está la Yecha, que se armó una batalla campal porque se suspendió el concierto porque llovió, y la comisión de fiestas de aquella época no se dignaron a ponerles un entoldado para que no se mojara a los músicos. Y entonces el Ramoncín dijo que él no se arriesgaba a que se electrocutara.
No, claro, es que todo es eléctrico lo que hay encima de un escenario,
pues
que es peligroso.
Y no veas tú la que se armó en Pardiñes aquella noche.
Bueno, mira. Bueno, vamos con el...
Espera, que hay una nueva oferta que hay que destacar. Porque
venga.
Hay otro espacio que se suma más como para...
Pues muy bien.
Para invitar a los solistas y grupos de Lleida donde puedan presentar sus trabajos. Se trata del Nou Escaire, que está en Balafia, y que comienza este domingo un ciclo de conciertos acústicos a la una. ¿Y con quién van a empezar? Pues con uno de los músicos más emblemáticos, como es Juan Lozano.
Ah, muy bien.
Que va a cambiar. Entonces la sesión se completará con una sorpresa, con Trilobite Digi, que es ni más ni menos que el productor leridano Tony Mellinas, que mostrará su faceta pinchando, con el nombre del sello discográfico de Culto y en Vinilo que dirige él.
Muy bien, el Nou Escaire. Pues mira, que haya otro, un nuevo sitio para poner música, perfecto.
Tiene una terracita que cuando pega el sol es perfecta, y más ahora en verano. Digo, en verano no, en invierno, que en invierno parece verano.
Claro, no, y que ahora empieza ya lo empezaremos a notar. Vale, perfecto, pues venga, ahora sí, vamos con el Melo Malo, porque hoy me intriga, que quiero saber qué pasa con el Cotton. Andrés Rodríguez.
El Cotton Club vuelve a rearmarse como sala de conciertos, al menos de forma periódica. El anuncio de que Joan Miquel Oliver será el encargado de iniciar el próximo 11 de marzo la nueva programación estable de esta sala, que tanto se echa de menos, así lo confirma. Además, el nuevo responsable de su programación de conciertos asegura que se irán avanzando nombres en próximas fechas, como ya hay otra que es la de los Coers. El objetivo es reactivar la propuesta concertística en esta emblemática sala leridana con artistas de primera línea a fin de brindar nuevas ofertas a la ciudad. Ha confirmado quién, ni más ni menos que el experimentado Tony Revés, quien estuvo al frente del Café del Teatre durante los últimos 20 años dejando una impronta intachable. La profesionalidad de Tony Revés es harto conocida, ya que curiosamente dio sus primeros pasos muy jovencito en la primera y antigua sede del Cotton Club, la que fuera Sala Els Payesos, pasando luego a experiencias profesionales en otras que dejaron huella en el ocio nocturno de la ciudad, como el Villas o el River Café, entre otras. En las últimas décadas se ha especializado en acercar a Lleida festivales y conciertos de circuitos o ciclos musicales de alta calidad, sin hacer ascos a ningún género ni estilo. Con el que fuera líder del exitoso grupo Antonia Fon, emprende esta nueva aventura que se presume exitosa por el buen hacer de su artífice. Dice él que son etapas en las que hay que trabajar y creer en ellas. Apunta, consciente también de la dificultad que a menudo aporta el público leridano ante la indiferencia que muchas veces muestra a los grandes eventos. Si el Cotton Club vuelve a programar conciertos, será muy beneficioso para la música en vivo, confiando en que vuelva a tener la excelente aceptación de años atrás. Aunque eso queda por ver, ya que todos sabemos de cómo son los de aquí. De momento, prefiero quedarme con esa buena noticia, que además es doble, ya que si es Toni Revés quien se pone al frente, la variedad, calidad y exquisitez están garantizadas, como ya demostró de sobras, en ese café del teatre que él mismo bautizó con ese nombre y que desde hace pocos meses ha pasado incomprensiblemente a otras manos por cuestiones que no hace falta pensar mucho para saber por qué. Lo cierto es que a Toni, como dicta su propio apellido, le dieron un buen revés, válgame la expresión. Pero también ese revés nos lo han dado a muchos de los asiduos que contribuimos a que esa sala hiciera historia en esta desagradecida ciudad, convirtiéndola en un referente dentro y fuera de nuestros contornos. Lo más positivo de todo es que, entre una cosa y otra, el Cotton Club vuelve por sus fueros. ¡Oh, yeah!
Oye, qué bien, ¿eh? Porque es que el Cotton ha sido centro de grandes conciertos y es verdad que hace mucho tiempo que, bueno, que no estaba funcionando bien. Bueno, puede ser interesante para la ciudad, ¿eh? A ver si
además,
la gente...
Es la sala que más capacidad tiene.
Sí, totalmente, totalmente. Bueno, pues oye, que le vaya muy bien en esta nueva aventura. Evidentemente lo seguiremos con... Bueno, nos irás informando cada viernes aquí, por supuesto. Andrés Rodríguez, oye, pues nada, si no te disfrazas, nada, ya nos
escuchamos. Ya voy disfrazado, yo cada día voy disfrazado.
Ya lo sé. Nos escuchamos el viernes que viene, buen fin de semana.
Igualmente, la larga vida, oyea, pero me gustaría recordar de que se murió la semana pasada un gran amigo mío de una de las bandas que más quiero yo, que es el batería de Los Suaves, Hielo.
Vaya, es verdad.
El
es
mítico
verdad.
Batería que estuvo muchos años y, mira, a los 70 tacos.
Es verdad.
Otro que nos espera en el Gran Hotel. Vamos a montar un... Cuando vayamos allí, vamos a montar un bolaco allí.
Joder, ya te digo. Pues lo recordamos, claro que sí.
Sí, yo estaré con el arcángel San Miguel, obviamente.
Un abrazo, Andrés.
Igualmente, larga vida. Oh, yeah.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Doncs a part així, que ja ens acostem a la una de la tarda, ho fem com tots els divendres amb l'espai de lectura o de llibres, o digue-li com vulguis. Bueno, digue-li com vulguis, no, digue-li a Llibrera't. Perquè, a més, aquest espai, doncs ja sabeu que vam buscar la col·laboració dels oients i de les oients perquè el bategessin, i escolta, va ser dit i fet. Jo crec que en un o dos divendres vam rebre missatges. Li vaig ensenyar a l'Anabel, en vam triar un, i aquí el tenim, la llibrera. Anabel Ramos, què tal, bon dia?
Hola, molt bon dia.
Més o menys van així.
Sí, tal qual.
Un o dos divendres, ho vam dir, allò com un joc, i escolta, va anar perfecte. Per tant, no digue-li com vulguis, digue-li a llibrera, sí. Que a més... jo no sé si al final això ho haurem de convertir en marca, s'està fent gran, perquè l'Anabel s'ha encarregat de fer-nos un espai a la Biblioteca Pública de Lleida, a la primera plana, i em diu que totes les propostes que diu aquí les està posant allà i que la gent les agafa.
Sí.
La gent se les endú.
La gent se les emporta i a més penso que sí, que hem de fer marca. O sigui, la marca llibrera, això s'ha de quedar.
És maca, a més, eh?
Sí, llibrera. I tant.
Bueno, avui, a més, hi ha una altra novetat. I és que amb l'Anabel per primera vegada ens hem vist cada cara. Bueno, ens estem veient cara a cara.
Sí, a través d'un vidre, però sí.
Sí, bueno, estem cadascú com una habitació diferent, però que l'Anabel ja la tinc aquí a la ràdio, que al final això és el que fèiem fa 2 anys, que era el normal, que la gent vingués a la ràdio, però ens hem acostumat tant al telèfon, que em diuen, home, a poc a poc hem de tirar enrere. Sí, bueno, sí. La teva primera vegada?
A la ràdio, sí, podríem dir que sí.
Ei...
Sí.
Bueno. I què tal, com vas?
Amb nervis.
Bueno. En fi...
El nervis, el directe.
Re, a la que comencem a parlar de llibres ja veuràs que se'n van tots.
Sí.
Escolta, mira, l'actualitat mana, i no per temes bèl·lics, que també, però sí que és veritat que aquesta setmana ens ha deixat, ho vam anunciar aquí, i de fet n'hem parlat durant 2 dies, un il·lustrador lleidatà, amb una obra interessant, eh?
Una obra interessant i molt important, a més.
Uh-huh. Sí. És Miguel Gallardo, il·lustrador, a més, amb tu hem descobert... Bueno, hem descobert, no sabíem que existia, però jo no sabia que estava tan extès que tot el tema de còmic.
Sí.
Miguel Gallardo era un gran exponent d'aquest tema.
Sí, Miguel Gallardo va començar amb un... Va ser, de fet, el co-creador del mític personatge Makoki, que va ser un símbol underground dels anys 70 i 80, i arran d'aquí, on ell feia les seves històries, i aquest personatge, a més, va tenir moltíssima repercussió en un moment de la societat, i amb un públic molt concret, que seria un públic de la seva generació. A mi aquests còmics no els vaig llegir, no els vaig conèixer, perquè no estaven, diguéssim, dins de la meva edat, no? De la meva generació, però sí que al anar evolucionant com a dibuixant i com a contista, no? Com a explicador d'històries, va publicar Un largo silencio, que va ser com un punt d'inflexió amb la història, perquè explica, està molt connectat amb la memòria històrica. I aquest còmic, Un largo silencio, explica la història del seu pare, de la seva infància, de la seva joventut i de les seves experiències al bàndol republicà durant la Guerra Civil. Diguéssim que amb aquest còmic s'inaugura, entre cometes, aquest tipus de còmic, el còmic de memòria històrica, que trenca una mica aquest prejudici que hi ha envers el còmic, com si fos una cosa només d'historietes, sí, o per a un públic infantil, juvenil.
Clar, saps què passa? Que quan parlem de, almenys jo, que també hi he crescut així, quan parlem de còmic, és un Mortadelo i Filemón,
per exemple.
I escolta, no té res de dolent, el Mortadelo i Filemón i tal, però és una ínfima part de l'univers còmic que existeix.
Sí. Saps què passa? Que el còmic és... Perdó, el còmic és transgeneracional.
Sí.
Pots començar
des de petit. Però jo això estic aprenent amb tu.
Ara, bueno, pues ja està bé.
No, perquè teníem la idea preconcebuda de... El còmic és per nens, no?
Sí, i accessible de conèixer aquestes històries, que no coneixeries segurament perquè no te llegiries un assaig
clar.
més de 300 pàgines.
Clar. No, totalment d'acord. El Miguel Gallardo ja el 2020 va fer donació d'un bon fons de la seva obra al Museu d'Art Morera, que ja han confirmat des de l'Ajuntament de Lleida que tindrà un lloc, no sé si preferencial, però un lloc destacat dins del nou Museu d'Art de Lleida quan arribi, perquè ja no hi posem data. En fi, que avui havíem de parlar de llibres de Lleida, que en parlarem, però clar, l'actualitat mana, i amb l'Anabel Ramos, que recordeu que és bibliotecària a la Biblioteca Pública de Lleida, és recomanadora de llibres, també vam dir, home, anem a parlar del Miguel Gallardo. Has fet selecció?
Sí, he seleccionat tres. El primer que vaig llegir jo d'ell, que és Maria i jo. De fet, segurament per molta gent va ser el còmic que el va descobrir, perquè... per la gent que no llegia còmics habitualment i que no tenia accés al còmic, per qualsevol motiu, per prejudicis moltes vegades. En Maria i jo va trencar aquests prejudicis, perquè és un còmic on ell parla de la seva relació amb la seva filla autista. Ell té una filla autista i l'any 2007 publica Maria i jo. A més, va ser Premi Nacional del Còmic de Catalunya l'any 2008. I amb aquest còmic explica una setmana de vacances que passen ells dos, ell, Miguel Gallardo, i la seva filla Maria, a Gran Canària, i com se relacionen entre ells durant aquesta setmana. Què fa, a més? Doncs parla de l'autisme. Parla de les característiques d'algunes de les persones autistes que pateixen autisme. No totes les persones són iguals, no? I de fet l'epíleg està signat per una psiquiatra infantil, no? I com a reconeixement d'aquest llibre, arran d'aquest llibre ell va fer moltes xerrades sobre el tema d'autisme, va posar una mica també damunt de la taula aquests temes. I com els va fer? Doncs a través del còmic, i jo penso que és una cosa meravellosa, no? Poder parlar de tots els temes a través de la seva il·lustració.
El llibre que està signat per Miguel Gallardo i Maria Gallardo.
Sí, la filla. Sí, perquè moltes de les il·lustracions les fa...
Això no l'he dit, que haurà participat...
Sí, saps què passa? Que ell, per comunicar-se amb la seva filla, es comunicava a través d'imatges i de dibuixos. I ell sempre dibuixava a Maria i dibuixava tots els personatges de la seva vida, de la seva família. Fins i tot aquí al llibre tenim tota la família. La família de Canàries, la família de Barcelona, tots els personatges.
Estic llegint que Maria Gallardo té una habilitat fora del comú, que és recordar els noms de tota la gent que ha conegut, ni que sigui uns minuts.
Sí, i a més li feia repetir a son pare la llista. Diu, jo que sempre he tingut molt mala memòria per, ja, pels noms, doncs ara me fa repetir. Maria i jo va tenir tanta repercussió que l'any 2010 es va estrenar un documental on ells dos són protagonistes, el Miguel Gallardo i Maria. El documental és de Félix Fernández de Castro i adapta la història de Maria i jo amb documental.
La novel·la el té aquí a les mans, a l'estudi. Té una mida més gran del que pensava, amb el qual és més còmode de llegir i de mirar les il·lustracions. Més gran, vull dir, aviam, és més petit que un foli a quatre, per entendre'ns, sí. Però s'hi acosta, s'hi acosta.
Mira, a més, aquest tenim, clar, tenim la sala local, que la sala local recull tots els llibres editats per persones de Lleida, i aquests dos, bueno, tenim la col·lecció de... tots els llibres de Miguel Gallardo els tenim a la sala local, i aquests dos, tinc dos exemplars de Maria i jo i Maria fa 20 anys que estan signats per l'autor.
A caram.
Sí, sí, sí.
A caram.
Un aplaudiment per llei de la seva biblioteca.
Bueno, veus?
Sí, sí.
Molt bé, doncs va, la primera proposta d'avui de Miguel Gallardo, Maria i jo, com sempre, tot el que ens explicarà la Anabel Ramos ho teniu a la Biblioteca Pública sí. de Lleida, per anar-ho a treure en préstec i, o llegir-te-ho allí.
Sí, escolta. I tant. Sí, sí, allà mateix.
Vinga, el segon.
El segon seria Maria fa 20 anys, que és una revisió del Maria i jo, on Maria ja té 20 anys. A primer Maria i jo té 12,
ah.
I aquí a Maria fa 20 anys, doncs fa 20 anys. Llavors, explica quins són els canvis que com i que parla sobre la bellesa.
Uh-huh. I, la bellesa amb què?
Amb la bellesa també baixa.
Vale.
Vale? De la gent gran.
Vale.
Sí, sí. I arriben aquests temes d'una manera molt emocional a la gent a través del còmic. Ells no, segurament, ai, perdó, no s'ho esperaven o no s'ho havien plantejat d'aquesta manera, perquè, clar, tracten temes molt socials, no? Perquè és un tema molt dur i explica, doncs, quins símptomes va tenir, quan va arribar a l'hospital, com va passar tot, que, a més, ell diu que no se'n recorda de gairebé res, que tot això li expliquen. És una obra molt lluminosa, molt vital, com a molt alegre, molt irònica, molt humor, perquè amb ell li van detectar el tumor justament el mes abans de que es declarés l'estat d'alarma per la pandèmia.
Mare, sembla que se't faigui llarg, a vegades sembla que és curt, però si ho quantificam, aviat farà 2 anys.
Si ara ens haguessin... Si fa 2 anys ens haguessin dit que d'aquí 2 anys encara estaríem així,
sí.
Ens hagués semblat...
Llarguíssim.
Llarguíssim.
I de fet, és llarguíssim.
És llarg. Però ara ja ho veiem,
llarg,
però... ho veiem a toro pasado, no?
Sí, bueno, ho veiem una mica millor. El que passa que tampoc jo sóc de ser tan eufòric com hi ha persones que diuen que ja està, ja s'ha acabat tot. Bueno, escolta, que no s'ha acabat tot, que encara hi ha gent que ho pateix, això.
No,
però
clar.
Poca broma, enganxar una malaltia així al moment que entres en pandèmia i d'altres històries, déu-n'hi-do.
Ell reflexiona també sobre això, no? Què hagués passat si tots els símptomes que jo vaig tenir previs a la detecció m'haguessin passat al mes d'abril, per
clar.
Exemple, no?
Clar.
Bueno, que segurament, bueno, que li hagués parat amb ell, que segurament molta gent s'ha trobat amb aquesta circumstància.
I s'estudia això, eh?
Sí.
S'estudia perquè és veritat, s'ha deixat de detectar moltes històries perquè, clar, la pandèmia ho paralitza tot.
Sí.
Ho ha paralitzat tot. Molt bé, doncs hem parlat de Miguel Gallardo avui, ja ens va deixar aquesta setmana, però afortunadament la seva obra... La podeu trobar, tot el que està publicat de manera intacta, doncs a les llibreries, buscar-ho per internet i al fons de la Biblioteca Pública de Lleida. També hi haurà al futur Museu d'Art de Lleida una part dedicada a Miguel Gallardo. Avui hem parlat de Maria i jo. Maria fa 20 anys i algo extraño me pasó camino de casa. Tot això a la sala local de la Biblioteca Pública de Lleida.
I també a l'àrea de còmic.
Ah, i a l'àrea de còmic, clar,
sí,
clar,
sí, sí.
Correcte. Clar,
estem
clar.
Al còmic.
Anabel Ramos, què tal l'experiència?
Doncs molt bé, jo vull venir sempre aquí.
Veus, ja està. Pues, escolta, mira, la setmana vinent, que et veuré aquí també, eh?
Sí.
La setmana vinent et proposo, bueno, et proposo abans de que m'ho proposis tu, perquè ja sé que m'ho vas a proposar, no, perquè això ja ho havíem parlat, eh?
Sí.
Però la setmana vinent és previ abans del 8 de març i, per tant,
sí.
Jo suposo que també amb literatura, amb llibres, podem tocar el tema del feminisme.
Per descomptat.
A més, sé que a tu t'agrada aquest
molt.
Tema.
Molt.
No, i a més és un tema que, evidentment, ens hi hem de posar, però ja.
Sí, bueno, ja, ja fem tard, ja fem tard.
Ja fem tard, ja ho sé, ja fem tard. Però vull dir que posem-nos-hi ja, des de moltes vessants, una d'elles, doncs, llegint llibres, per exemple.
Exactament.
Anabel Ramos, un plaer, de conèixer-te i veure't aquí a la ràdio.
Igualment.
Una abraçada.
Adéu.
I nosaltres ens plantem a la una, després, migdia, de Cope Lleida.
Es la una, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Segunda noche en Ucrania, soportando los ataques aéreos rusos que continúan y que no se limitan a puntos o infraestructuras estratégicas, como dijo Vladimir Putin, que iba a ocurrir. Cuesta creerlo, en pleno siglo XXI y aquí en Europa. Pero esto ya es una guerra en toda regla, con combates cuerpo a cuerpo en suburbios de Kiev, con disparos, con bombardeos. Un chiquitín rompe a llorar asustado por la explosión que acababa de escuchar al lado de su casa. Pues así bajo las bombas han pasado la noche en muchísimos lugares del país, con miedo, mucho miedo, y con miles de ucranianos intentando salir del país o marchándose a zonas rurales más seguras. Otros muchos se han vuelto a refugiar en estaciones de metro intentando escapar de las bombas. Un convoy con un centenar de españoles residentes allí en Ucrania va a abandonar hoy mismo el país, lo ha anunciado en Herrera en COPE el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, que ha descartado el envío de tropas a Ucrania y ha advertido de que a Rusia no le va a salir gratis esta invasión.
Sí, descarto envío de tropas a Ucrania. Le aseguro que el precio que va a pagar no va a ser asumible para la economía rusa, que vamos a tomar sanciones masivas. Ha habido la mayor caída del rublo en su historia, una caída histórica de la bolsa de Moscú, es decir, todavía sin haber tomado verdaderamente las medidas, simplemente ya diseñándose en el horizonte, el coste para la economía rusa es enorme.
El ejército ruso ataca a Ucrania desde todos los flancos. Las tropas están ya en Kiev, donde hay carros blindados que, según el Ministerio de Defensa ucraniano, están a pocos kilómetros del Parlamento. El alcalde se ha unido a las milicias como un soldado más y han tratado de contener la entrada en la ciudad, volando incluso puentes para dificultar el acceso. Allí en la capital, durante la noche, no han dejado de sonar las sirenas. Sirenas que advierten a la población de un bombardeo inminente. La caída de misiles han destruido varios edificios y ya a plena luz del día no han parado de escucharse también disparos por sus calles. Pues son los sonidos de un conflicto que estamos viviendo casi en directo a través de los muchísimos vídeos que se van colgando en las redes sociales. Imágenes de bombas, helicópteros, explosiones que vemos tantas veces, ¿verdad?, en las películas bélicas, pero que esta vez forman parte de la realidad. Una guerra que, según el gobierno de Kiev, deja ya al menos 137 fallecidos y en la que Ucrania está sola. Se queja de que las medidas que está tomando Occidente, esas sanciones contra Rusia, son insuficientes. Lo dice el presidente Zelensky, que sigue escondido para no ser capturado por el ejército ruso y que, siendo judío, ha tenido que escuchar a Vladimir Putin acusarle de ser el presidente de un gobierno nazi. Ucrania, que renunció en los 90 a su armamento nuclear porque países como Francia le prometieron protección, se encuentra, como decimos ahora mismo, sola. No es miembro de la OTAN, por lo que los aliados no pueden mandar tropas, solamente apoyo militar. ¿Pero será suficiente? ¿Y las sanciones que han establecido tanto la Unión Europea como Estados Unidos van a servir de algo? ¿Van a detener a Putin? Pues es lo que se preguntan muchos, mientras a Ucrania no le queda más remedio que defenderse por sí misma como puede ante el mayor ataque militar que se produce en Europa desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Pues hay más noticias también destacadas que debes conocer a esta hora y que te cuenta ya Ángel Correas.
Sí, Pilar, y una de esas noticias tiene que ver con las consecuencias económicas de esta crisis, de esta guerra en Ucrania. Hoy el precio del petróleo se modera un poco y baja de los $100. A esta hora el barril de Brent está en torno a los $98, cuando ayer superaba los 105. El mercado parece que apuesta porque esa guerra en Ucrania no se prolongue demasiado en el tiempo y no se extienda a otras zonas. Se cumplen 2 meses del final oficial de la erupción en la isla de La Palma. Aún hay miles de personas desalojadas. Solo se han entregado cerca de un centenar de viviendas y se están instalando unas 200 casas modulares. De momento se han habilitado 800 metros cuadrados de vías para recuperar las comunicaciones y se han retirado 58.000 metros cúbicos de ceniza. Detenido un hombre en Madrid que llevaba escondido en el domicilio de su pareja desde 2016 para evitar ir a la cárcel. Tenía 3 órdenes de ingreso en prisión por estafas y había sido condenado en 2 sentencias. La policía ha conseguido localizarle cuando iba a un centro médico. Y debido a un dolor agudo en la rodilla, para el que el médico ha prescrito un periodo de mayor reposo de la pierna, el Papa Francisco no podrá ir a Florencia el próximo domingo, donde tenía previsto clausurar el encuentro de alcaldes y obispos del Mediterráneo. Además, tampoco podrá presidir las celebraciones del miércoles de ceniza el próximo 2 de marzo. Y el cardenal Pedro Barreto, presidente de la Red Eclesial Panamazónica, intervendrá esta tarde en las Jornadas Internacionales de Calidad y Voluntariado que desde ayer se celebran en Murcia. En esta ocasión se recuerda en ellas el inicio del Decenio Internacional de las Lenguas Indígenas y el 400 aniversario de la creación de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos.
Y en los deportes, Luis Munilla, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Pues hay noticia de última hora.
Sí, noticia a consecuencia del ataque ruso a Ucrania, porque Carlos Miquel, ¿qué decisión toma la Fórmula 1 sobre el Gran Premio de Rusia?
Cancelado, que está completamente cancelado el Gran Premio de Rusia, previsto para el 25 de septiembre, lo acaba de comunicar la Fórmula 1. En las actuales circunstancias, después de la invasión de Ucrania, es imposible disputar ese Gran Premio en septiembre. Ahora se cree que puede ser sustituido por el Gran Premio de Turquía. Ayer se reunieron los equipos con la Fórmula 1 y era unánime, no quería nadie competir. Por cierto, en lo deportivo, no va a salir más a pista Fernando Alonso, ni el Alpine. Ha tenido un problema hidráulico que le cuesta un día de los solo 6 de la pretemporada.
La noticia ha cancelado el Gran Premio de Rusia de Fórmula 1. Además, ya conocemos los rivales de los equipos españoles en la Europa League. Sorteado los octavos de final con estos cruces: Sevilla, West Ham United, Fútbol Club Barcelona, Galatasaray y Betis e Eintracht de Frankfurt. El Barça ha sido el mejor parado. Los 3 españoles juegan la ida en casa, el Betis miércoles día 9, Sevilla y Barça el jueves 10. Y la vuelta es fuera, los 3 equipos españoles fuera, la vuelta el 17 de marzo. Y la otra noticia del día es el cambio de sede de la final de la Liga de Campeones. La UEFA se la quita a San Petersburgo por la guerra y se la lleva a París, al estadio de Saint-Denis. Se ha decidido además que los clubes rusos y ucranianos y sus selecciones jueguen en campo neutral hasta nueva orden.
Estás en Mediodía COPE.
Migdia.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Què tal? Com està? Soc el Ricard Álvarez. En marxa ja tenim el migdia de COPE Lleida, amb 12 graus a la ciutat de Lleida. Buscarem tot seguit la previsió meteorològica des de l'Agència Estatal de Meteorologia. Com sempre, ens espera el Moisés Camuñas. Moisés, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Esperem per a les pròximes hores a la província de Lleida que predominin els intervals ennuvolats al cel, principalment amb núvols mitjans i alts. Si parlem de les temperatures, avui són més baixes, amb unes màximes de 17 graus a Lleida, capital de Balaguer, de 17 també a la Seu d'Urgell, de 16 a Tàrrega i de 8 a Viella. Per la seva part, les mínimes es donaran al final del dia. I si ens referim al vent, seguirà fluix i de direcció variable menys al Pirineu, amb vent del nord amb intervals moderats i forts. Si mirem ara, demà dissabte, esperem a Lleida cels poc ennuvolats, amb alguns intervals de núvols alts a la tarda. Per últim, les màximes demà seguiran baixant amb valors de 15 graus a Lleida, capital de Balaguer, de 14 a la Seu d'Urgell, de 13 a Tàrrega i de 10 a Viella. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Moisés. Fem una ullada a la darrera hora informativa.
COPE Lleida.
Estàs informat.
I seguim obtenint resultats d'aquests acumulatius anuals que arriben a l'inici de l'any següent. Ara és el moment de conèixer les dades de les persones que han perdut la vida amb accidents a la xarxa viària lleidatana. Les carreteres de Ponent i del Pirineu i Aran van registrar 30 morts a l'any 2021, 2 més que el 2019. El 2020 és un any estrany, perquè va haver doncs, molt tancament, molt confinament general, però el 2021 és bastant indicatiu. Doncs, en lloc d'anar a menys, anem a més. 2 persones més van perdre la vida a la xarxa viària lleidatana. Dels 30, 7 eren motoristes. L'augment és d'un 7,1% des de que l'any 2019 hi va haver 28 morts. També ja comencem a preocupar-nos pel tema de la guerra de Rússia amb Ucrània. I és que el sector cerealístic està vivint amb preocupació aquesta guerra, ja que l'Estat és un importador important d'aquest producte. Segons ha explicat Mercedes Ruiz, experta agrònoma que dirigeix la consultoria de mercats de cereals, Espanya importa entre el 40 i el 45% del panís que consumeix a Ucrània. I ara els ports d'aquest país estan tancats. Això pot portar problemes d'abastiment en 2 mesos. En 2 mesos. El conflicte també ha fet que el mercat hagi quedat pràcticament paralitzat, perquè en un sol dia es va registrar una forta pujada de preus de 30 euros la tona. Vicenç Pasqual, cap de la sectorial de cereals de JARC, ha alertat que les guerres impliquen que s'encareixi tot i que això té una incidència en pagesos i ramaders. Bé, menys mal que ens ho diu, que es veu que ni ho sabem ni ens n'havíem adonat. Vicenç, ho tenim claríssim, que les guerres ni són bones i que impliquen que s'encareixi tot plegat. Però vaja, mira, no està de més que ens ho recordin. Hem parlat fa un moment amb l'Anabel Ramos de Miguel Gallardo i t'explicava la setmana passada que l'Ajuntament de Barcelona estava estudiant otorgar-li la medalla d'or al mèrit cultural. Aquesta setmana, per desgràcia, ens ha deixat i, finalment, el ple de l'Ajuntament de Barcelona ha aprovat avui per unanimitat otorgar la medalla d'or de Barcelona al mèrit cultural a títol pòstum al dibuixant lleidatà Miguel Gallardo, que recorda ens va deixar aquest passat dilluns. I a educació, doncs segueixen a voltes amb canviar-ho tot. Es veu que tot el que s'ha fet fins ara està malament. Curiosament, eh? Curiosament. Però ara educació ha posat el punt de mira a l'horari dels instituts de secundària. I educació vol acabar amb aquesta actual jornada intensiva. Ho vol fer a llarg termini, tot i que ja el curs vinent els que són institut-escola començaran amb un nou horari. A Lleida hi ha 3 centres afectats: Magraners, Torrequeral i el de Sant Llorenç de Morunys. Hauran de programar com a mínim 3 dies amb horari partit, amb les tardes lectives. Veurem com acaba tot plegat. Veurem com acaba tot plegat. Per cert, a partir de dilluns, els punts de vacunació pediàtrica canvien a Mollerussa i a Lleida. Deixen d'estar a Mollerussa, a la Fira de Mollerussa, per passar a estar al Centre Cultural de Mollerussa, al carrer Ferran Puig, número 15, i a la ciutat de Lleida deixen d'estar a l'Hospital Sant Joan de Déu Terres de Lleida per traslladar-se al punt de vacunació massiva de l'Avinguda de les Garrigues a Capon. Els ingressats per Covid, hores d'ara, estan baixant, baixen en 12, baixem del centenar, ens quedem amb 93 persones ingressades a la demarcació de Lleida. Per primera vegada des del mes de gener hi ha menys de 100 persones ingressades. Els crítics també baixen, ens quedem amb 4 persones crítiques que estan ingressades a la unitat de cures intensives. També des de fa molts dies que no baixàvem de les 5 persones a la UCI. Aquestes són les dades. Fem una pausa ràpida i de seguida parlem de cinema el divendres de cine amb la Laura González.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos, abierto de lunes a sábado. En la tienda de camisas de Fraga garantizamos la seguridad de nuestros clientes. 974-47-1438.
Agricultor, garantir la teva collita és essencial. Per això necessites Tripol, el millor rusc de bellots del mercat.
Un tècnic d'Open Nature te'l porta i te l'instal·la per garantir-te l'eficàcia en la polinització i a un preu immillorable.
Demana Tripol a Open Nature al 973-28-9309, al correu info@opennature.com o al teu distribuïdor habitual.
Tripol, l'únic rusc preparat per a les dures condicions del camp.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
I el que fem és començar a parlar de cinema a l'espai Divendres de Cine. Ja saps que ho fem tots els divendres amb la Laura González. Laura, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Preparant màquines perquè arriba el certamen, bueno, certamen o el Festival de Cinema Anima que Lleida ben aviat, eh?
Sí, 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 bueno, i a més la setmana que ve també tenim els Premis Gaudí del cinema català.
Ja, però...
Tenim coses, tenim
sí, però,
coses.
Sí, però els de Lleida, vull dir, els de Lleida, els altres ens és igual.
Sí, bueno, ja, ja.
Els de casa nostra.
Home, jo els Lleida... Vinc a parlar-vos de tot, eh? Vinc a parlar-vos
ja
d'Anima,
ja
però també de la cartellera.
Ja ho sé, ja ho sé. Ah, sí, també és veritat. També mirarem la cartellera, és veritat, eh? Vull dir, a l'espai de cinema també deixarem uns minutets per parlar de la cartellera.
Bueno, i també podem comentar el que estem veient
pues
a les
va,
plataformes, no?
Què estàs veient, Laura? Que et mors pues de ganes d'explicar-ho.
He vist a Netflix una de les candidates als Oscars, perquè, clar, m'he de ficar al dia. He vist El poder del perro, que és un western, me va agradar bastant.
Sí?
La veritat, sí. 2 hores i pico de pel·lícula, però bueno, molt bona fotografia. Bé, bé, em va agradar. Interpretacions també molt bé. Tot bé, tot bé. Em va agradar. Llavors, què més he vist? He vist a Netflix també La maldició de Hill House.
¿Vale? La maldició de Hill House.
Sèrie... Sí, comença com amb molt terror i té un final una mica naïf, però bueno.
Què vol dir naïf?
Una mica com d'innocència, de los fantasmas pues, estan, però són buenos, aquestes coses.
Oh, i per què han de ser dolents?
Ah, no, no.
Ah, clar, és que...
Però, claro, si tu comences una sèrie amb un tarannà i vas evolucionant, bueno, pues és una mica això.
Bueno, bueno.
Lo que fa la sèrie. Què més? Estic veient El mar de la tranquil·litat, que és una sèrie surcoreana sobre una expedició a la lluna. Què més, què més? I de moment ja està, el que vaig seguint és això, l'Snowpiercer, el Raised by Wolves, vaig seguint a totes les plataformes. I tu, Ricard, has començat alguna altra
cosa? Jo, no, no, la veritat és que no. No, no. Em volia ficar amb el llibre del Boba Fett aquell, però no, no, de moment no, no, no. La vull començar i vull fer una mica de marató, almenys els 3 primers capítols. Per tant, he de buscar una tarda, allò que pugui. No sé, a veure
molt bé,
si...
Doncs ara jo te faig la contra, perquè tu estaves parlant d'una sèrie de l'univers de Star Wars, i ara et parlaré de Star Trek, perquè la setmana que ve, ja us ho recordaré, torna amb una segona temporada la sèrie de Picard.
Ah,
de Netflix.
Molt
que no
bé.
Sé si us va enganxar o no, però està bé, està bé.
Bé, 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 bé. Pues apa.
Doncs bé, anem a l'Animac, que és el que tenim.
Venga.
Aquí a tocar ja. L'Animac d'enguany, que és la 26a edició, porta per títol La força de la imaginació i, bueno, vol tornar a posar en valor doncs, la presencialitat dels diferents actes del festival. Enguany participa l'Animac creadors com George Zwick-Gebel, que a qui li donaran el premi honorífic, jo que sé, Javier Mariscal, Chelo Loureiro, Alberto Vázquez, Mauro Carraro, el Rafael Esteban Trujillo, que és conegut com a Rafillo, entre altres que estaran fent conferències i estaran fent xerrades, vale, dintre de les activitats que proposa el festival. Què més tindrem? Doncs es podran veure un total de 251 pel·lícules, entre els 8 llargmetratges, 5 migmetratges i 238 curtmetratges, vale? Hi haurà 7 estrenes mundials, 5 estrenes internacionals i 67 estrenes a Espanya. Les pel·lícules es projecten, com sabeu, com cada any a les sales de la Llotja, del Caixa Fòrum i del Cafè Teatre, entre altres espais dedicats a acollir doncs, aquesta mostra de cinema de la ciutat, vale? De cinema d'animació, que és l'Animac. Què em volies preguntar, Ricard?
No, que com ja vam explicar la setmana passada, que n'hi ha molts, eh? Que hi ha molta oferta dins de l'Animac, eh? que la veritat és que val la pena abonar-se per estar uns dies veient molt cinema de tot el món i de moltes maneres diferents, eh?
Sí, bueno, sempre d'animació, eh?
També. Sí, 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 sí.
Doncs jo, bé, per no explicar-vos pues, els més de 240 curtmetratges i migmetratges, pues, he fet una tria i us explicaré una mica 8 dels llargmetratges, o sigui, els 8 llargmetratges que es podran veure al festival. Mm-hmm. Que seran els següents. Mad God, ¿vale? Dirigida i produïda per Phil Tippett, que és l'oscaritzat per fer els dinosaures de Jurassic Park, per fer les primeres maquetes de Star Wars, vull dir, és un senyor ja amb molta trajectòria, no? I bueno, doncs aquesta pel·lícula, Mad God, és la que, a la que ha dedicat els últims 30 anys de la seva carrera, i és una pel·lícula experimental ambientada en un món de monstres, científics bojos, bueno, ha fet amb la tècnica de l'stop motion, ah. Vale? Què més tindrem? Archipel, que és una pel·lícula que ens arriba des del Canadà, vale? És un documental mig inventat sobre el Quebec i les illes del riu Sant Llorenç, que són reals o fictícies. Bueno, és una pel·lícula de dibuix lliure i un vocabulari precís que parla i somia un territori i els seus veïns, vale? O sigui, presenta un Quebec una mica, el Quebec de la ment de l'autor, que és Félix Dufour Lapierre, Lapierre, sí, no, m'ho hago així, no em surt el nom. Doncs bé, què més tindrem? Tindrem Nos Não Gustamos de Gente, que és de Brasil, no sé si ho he dit bé, que me podeu corregir. Doncs bé, és una pel·lícula d'animació també en stop motion, que barreja el documental, la comèdia i la road movie, inspirada en la vida i l'obra d'un dels dibuixants brasilers més admirat de tots els temps, que és Angeli. Després que tindrem una coproducció de França, Alemanya i la República Txeca, vale? Està dirigit per la pintora i realitzadora francesa Florence Milaille, o Miaille, o alguna cosa així. Els noms estrangers me costen, eh?
Ja veig que avui t'estan fent la vida impossible amb els noms, eh?
Doncs bé, és pintura animada a càmera, vale? Perquè ens entenguem. La pel·lícula és La Traversée. Què més tindrem? Belle, que ens arriba des del Japó. És la darrera pel·lícula del creador japonès Mamoru Hosoda, mira que el japonès és el que menys m'ha costat, sí. I que aquest director doncs, va ser nominat als Oscars per Mirai, mi hermana pequeña, el 2019. Uh-huh. Doncs aquesta pel·lícula, Belle, vale, no s'estrenarà comercialment a Espanya fins a mitjans de març, però nosaltres aquí a l'Animax ja la podrem veure, i de fet serà la pel·lícula amb la que es farà la cloenda del festival,
bueno.
Vale, que serà el diumenge 6 de març a les 7 de la tarda.
Ja t'has, vale, fet tu una agenda per poder arribar al màxim possible.
I tant. Jo amb el programa demà ja en tinc dos o tres. Doncs bé, què més tindrem? Tindrem una pel·lícula de l'any 61 que ha estat bueno, pues una mica restaurada i digitalitzada, que és Baron Prasil, el Baró Fantàstic, una pel·lícula txecoslovaca d'un dels pioners dels efectes especials i considerat un dels fundadors del cinema d'animació i a vegades comparat amb George Méliès, vale? Que és Karel Zeman. Karel Zeman va aconseguir fama mundial gràcies a llargs metratges que barrejaven imatge real i animacions i titelles. Llavors, pues, aquesta també pot ser una bona opció, que de fet el dijous que ve ja la podreu veure perquè ja es projectarà, ja, jo crec. Què més tindrem? Mira, per acabar amb els 8 llargmetratges tindrem de l'Open Screen, que l'Open Screen són projectes que estan encara en producció,
ah,
o que estan, bueno, projectes una mica que no estan encara...
Que no estan finiquitats del tot, però que pràcticament...
No estan comercialitzats, podríem dir, vale? Uh-huh. Se diu Mironins, la pel·lícula d'Open Screen, i de petit Animax tindrem a Valentina, que és la pel·lícula que ha guanyat el Goya, la millor pel·lícula d'animació. Vale? El contingut online el podreu trobar per 15 euros, vale? I, o si no, cada pel·lícula que vulgueu veure, pues, a 3 o 4 euros per pel·lícula. Uh-huh. Vale? El tema dels curtmetratges, per exemple, que van en com en packs, pues, també s'abonaran com en packs. Vale? Uh-huh. O sigui, tota la sessió. Uh-huh. Si tu vols veure curtmetratges 3 o curtmetratges 5 o curtmetratges 4, pues vas allí i te surten, pues, tots els curtmetratges i estan al preu de com si fos una pel·lícula. O sigui, es paga per sessió.
Bueno.
Vale? Llavors, dijous, vinga, el dijous 3 de març, que arrencaran les activitats, entre les quals hi haurà conferències, masterclass, trobades entre els artistes, mostra de projectes en producció, tallers d'animació creativa, demostracions, treballs d'escoles d'animació d'arreu del món i exposicions. Exposicions com la que s'ha dedicat al recentment difunt, que mor aquesta setmana, el dibuixant Miguel Gallardo. Vale? Amb motiu del Premi Trajectòria, doncs el Museu d'Art Jaume Morera presentarà al Foyer de la Llotja una exposició amb una part representativa de la col·lecció que l'artista va donar a la paeria per al fons del museu, no? Llavors, la col·lecció, doncs, consta d'il·lustracions originals, cartells, publicacions que, bueno, fan una mica el recorregut de Gallardo des dels seus orígens del còmic underground, on va triomfar amb el personatge de Makoki, fins a desenvolupar una veu més autobiogràfica com les historietes de Maria i jo, que són sobre la seva filla autista. Llavors, la inauguració, que també tindrà lloc el dijous 3 de març a la sala Ricard Vinyes de la Llotja, que ja sabeu que és una activitat gratuïta i presencial, vale? Tindrà lloc a les 8:30 i, bueno, no us ho podré recordar, però, bueno, agafeu el programa ja, introduïu-vos a la pàgina web si no teniu cap a mà i mireu-vos-ho.
Claro, i fer agenda.
Agendes.
I fer agenda, sí,
llavors,
clar.
En aquesta cerimònia inaugural doncs ja assistiran els creadors i premiats del festival, i durant la sessió es podran veure doncs curtmetratges que seran per a tots els públics. Aquí aprofito per fer un avís parental, vale? Fixeu-vos bé a la programació, que hi ha una edat recomanada del catàleg, no us en porteu alguna sorpresa, vale?
Bueno, no, mira, insisteixo en això. Si posen el numeret de l'edat, sisplau, els pares, respectem-ho, eh? Perquè jo ja m'estic trobant en molts casos de companys dels meus fills que veuen sèries que a priori no estan per la seva edat, però bueno, que a casa els hi deixen, i clar, quasi bé t'estan obligant a que els hi deixes veure tu. Però escolta, si posa a partir de 14 o de 16 anys, de 14 em sembla que ja no hi és, de 16, doncs serà de 16. Quina pressa tenim?
Sí, 16 i de 18, també n'hi ha.
Però quina pressa tenim? Però si els nens tenen 13 anys, que s'esperin 3 anys a veure-les, si és que és igual. No ho sé.
Sí, sí. Doncs bé, bueno, jo feia aquest avís perquè, bueno, a vegades pues, estàs allà a la sala de l'ànima i comencen a sortir pues, coses una mica pujadetes de to o excessivament violentes i, saps, perquè aneu avisats, també. Vale? Doncs bé, què més? Va, vinga, fem les estrelles de cartellera que ens quedem sense temps.
Ens n'anem a la cartellera a la d'aquesta setmana, eh? Va. Aquesta és la banda sonora de Tintín, de la pel·lícula, d'aquella que havia de ser part d'una trilogia i que l'Steven Spielberg no en va fer una i no sé què li va passar. L'has trucat?
No, no l'he trucat. No. Aprofito, quan guanyi l'Oscar a la millor pel·lícula West Side Story, el trucaré, li diré que encara no l'he vist.
Doncs posa-li un WhatsApp, que a la millor li va millor, o un mail, escolta, jo què sé. Però escolta, que ja necessitem les altres dues, que no pot ser això. Ah. Steven...
Home, es poden fer nosaltres, eh?
Sí, home. Però va, anem a estrenes d'avui, eh? D'avui. Què tenim avui nou a la cartellera?
Doncs bé, tenim Competència Oficial, que és en clau de comèdia negra i està protagonitzada per Penélope Cruz, Antonio Banderas i l'argentí Òscar Martínez, vale? És sobre que un empresari multimilionari doncs, decideix fer una pel·lícula doncs, buscant transcendència i prestigi social i, bueno, vol deixar empremta. Per això contracta als millors, vale? Un equip que està format per la cineasta Lola Cuevas, que fa la Penélope Cruz, i dos reconeguts actors, vale? Que tenen un talent enorme, però un ego encara més gran, que són l'actor de Hollywood, Félix Rivero, que és Antonio Banderas, i l'actor radical de teatre, Iván Torres, que és l'Òscar Martínez. Tots dos doncs, són llegendes, però exactament no són els millors amics, eh? Tampoc. Llavors, a través d'una sèrie de proves cada vegada més escèntiques, establertes per la Lola, el personatge de Penélope Cruz, doncs el Félix i l'Iván hauran d'enfrontar-se no sols entre si, sinó també als seus propis llegats. Mm-hmm. Vale? Què més tenim? Un mundo, un pequeño mundo. Aquesta setmana tenim cine europeu a tope, perquè no hi ha cap... Bueno, hi ha una pel·lícula que ens arriba del Perú, però la resta són tot cinema europeu. Tindrem Un pequeño mundo, una pel·lícula belga, que és un drama sobre el bullying. Va sobre que la Nora, la protagonista, doncs entra primer de primària i poc després descobreix que el seu germà gran, l'Abel, està patint assetjament a l'escola. Llavors la Nora es debat entre la necessitat d'integrar-se i, bueno, i de que el seu germà que li demane que guardi silenci, que no li expliqui als pares. Va, Un pequeño mundo, doncs, ja et dic, és un drama. Què tindrem també? Pel·lícules de França, que en tenim tres de França. Tenim Las ilusiones perdidas, vale? Que està ambientada al segle XIX i va sobre el Lucien, que és un jove francès que somia en fer-se amo del seu propi destí com a poeta. Vale? Llavors abandona el seu poble natal i se'n va a París, bueno, pues amb l'ajuda dels seus mecenes, i allí pues, escriu en un diari, és periodista cultural, etcètera, 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 i això, Las ilusiones perdidas, es tracta de l'adaptació de la novel·la homònima d'Honoré de Balzac. Mm-hmm. Vale? Què més tenim? Vinga, Superquien.
L'altra francesa, va.
Sí, una altra francesa, Superquien, vale? Que és una comèdia de superherois. En Cédric és un actor fracassat, sense diners, i al qual la seva nòvia doncs, l'ha deixat. Llavors... fins que un dia pues, aconsegueix un paper protagonista, que serà el paper de la seva vida, no? El de superheroi Batman. Però Batman escrit no de home murciélago, ah. No de, sinó de Batman de home dolent. ¿Vale? Se li presenta llavors l'oportunitat de sortir d'aquest pou de desgràcies.
Espera. Ah, Batman. Vale. No amb T, amb D.
Sí, amb D.
Batman. D. Hombre malo, sí.
Sí, en vale, anglès, vale. Hombre malo. Pues, és com una... com una paròdia, no?
Vale.
Llavors, pues, bueno, un dia se'n va del rodatge, aquest noi, i se'n va amb el... Com que va molta pressa, pues, se'n va amb el traje de superheroi. Llavors té un accident de trànsit i li agafa una amnèsia i ell se desperta convençut de que ell és un superheroi i de que ha de posar fi al mal del món. comèdia que sí, que farà. És de risa, és per a tots els públics, bueno, està bé.
Ah, però llavors es pensa que és bo.
No, no, clar, ell se pensa que és el superheroi, saps? Veu el traje i diu, qui en soy, saps? Llavors,
super quién, com... ah...
Sí, super quién.
Super
sí,
who, sí, sí. Doctor Who, bueno, no té, no té res a veure. O sigui, aquesta de super quién és la meva d'avui?
Sí.
Sí,
no. No? Sí. Hauria de ser la teva, sí.
Vale.
Perquè no hi ha massa més.
Ens en queden quatre, doncs o sigui, de les quatre no n'hi ha cap per mi, ja ho veig.
Vinga, seguim a França, d'acord? ¿Vale?
Va.
Ara us explicaré dos pel·lícules, les dues pel·lícules de persones, que se'n diu, que no són d'animació, que us explicaré, doncs són dues pel·lícules que tenen lloc a presons, d'acord? ¿Vale? Una és El Triunfo, ens arriba des de França, i, bueno, és en clau de dramèdia, d'acord? ¿Vale? Una mica així com pues, aquestes dramèdies que es fan a França, saps? Com la de l'Intocable sí, sí. I coses així, no? Bueno, pues encara que estigui a l'atur amb freqüència, l'Etienne, el protagonista, és un entranyable actor que dirigeix un taller de teatre a un centre penitenciari. Llavors, allí reuneix un grup insòlid d'interns del centre per representar la famosa obra de Samuel Beckett, Esperant Godot. Llavors, quan aconsegueix l'autorització per poder fer una gira fora de la presó amb la seva tropa d'actors, doncs l'Etienne se li presenta finalment l'ocasió de prosperar professionalment. Però, claro, llavors s'ha de debatre entre jo me comprometo amb el projecte que ja tinc o... me, saps? Vull dir,
sí.
Ja et dic, en clau de dramèdia. El Triunfo, de França. Després tindrem Great Freedom, que és una pel·lícula que arriba des d'Àustria i és un drama romàntic amb el rerefons de l'homosexualitat i és una pel·lícula basada en fets reals. És la història d'en Hans en tres moments, al 1945, al 1957 i al 1969, de la seva relació amb Víctor, que és un assassí convicte, ¿vale? Mm. És un amor carcerari propiciat per les entrades i sortides de presó d'en Hans a causa de la repressió a la qual van ser sotmeses les persones homosexuals a l'Alemanya democràtica de la postguerra. Vinga, i ara dues pel·lícules d'animació, però si no en teníem prou amb l'ànima, doncs també tenim dues pel·lícules d'animació i després ho explicaré, perquè també podrem veure les nostres sales quatre pel·lícules que van als Premis Gaudí, que seran el 6 de març, ¿vale? I es podran veure doncs, des d'avui fins al 10 de març, però ho explico després. Les dues pel·lícules d'animació, que estan fora de... Bueno, una està dintre de la programació de l'ànimac, que és Valentina, que és una animació musical pels més menuts de la casa, està, com us dic, al petit ànimac, i la podreu veure en diferents projeccions que es faran, no? La protagonista, la Valentina, somia amb ser trapecista i creu que per ser síndrome de... perquè patir síndrome de Down, doncs no podrà aconseguir-ho, però la seva àvia, que és companya de jocs, d'aprenentatges i de cançons, li assegura que si les orugues aconsegueixen convertir-se en papallones, doncs res és impossible. No? Una pel·lícula, ja us dic, pels més petitets de casa. Sí. I tindrem també Ain Bo, la guerrera de l'Amazones, que és una pel·lícula d'animació que ens arriba des del Perú, i va sobre que la petita Ain Bo, doncs, que viu a les profunditats de la selva amazònica i ha perdut a la seva mare, doncs, es converteix en una jove arquera i emprèn un viatge per salvar el seu poble del poder destructor de l'home blanc. L'acompanyen els seus dos guies espirituals, que són un armadillo i un tapir, que recorden sospitosament a Timón i Pumba del Rei León. Aquí lo dejo también.
Bueno.
Doncs bé, què més tindrem? Les quatre pel·lícules aquestes que es podran veure dels Premis Gaudí seran Visitant, que és un thriller de ciència-ficció que us vaig explicar ja quan el van estrenar, que va sobre que bueno, la protagonista es troba en una crisi matrimonial i es pren un temps en solitari per meditar i bueno, deixar que passin uns dies i ella se'n va doncs, a la casa dels seus pares on inesperadament doncs, començarà a ser testimoni de fenòmens sobrenaturals que la temoreixen una mica perquè guarden una estranya relació amb el seu passat, ¿vale? Un thriller de ciència-ficció. Després tindrem Sis dies corrents, dirigida per Neus Ballús, que és una pel·lícula de gènere híbrid que conjuga una mica la ficció amb elements reals, com per exemple els protagonistes, que són tres lampistes que s'interpreten a ells mateixos.
Però d'aquestes quatre pel·lícules que van als Premis Gaudí, totes són... no n'hi ha cap d'animació aquí, eh?
No, aquí no n'hi ha cap d'animació. Vale. No, totes són de persones que deia abans.
Això d'una pel·lícula de gènere híbrid...
Sí.
Que és ja com una dramèdia, però encara hi afegim un gènere més. Tres o quatre gèneres.
Okay. No, el gènere híbrid pues, vol dir pues, això, que és un híbrid entre el documental i entre la ficció.
Ah, val.
Vale? No arribaria a ser un docudrama, perquè un docudrama és sobre uns fets que han passat, una dramatització... ¿vale? Sinó que és una pel·lícula pues, que explica una realitat a mode de, pues, com de documental, però explicant una història.
O sigui, docu-real drama.
Sí, vale, ok. Si volem inventar paraules noves, pues ja està bé. Si sí, els gèneres s'han de barrejar entre ells i contaminar-se els uns dels, uns, sí, sí, uns dels altres, la veritat. Bueno. És la màgia del cine. Doncs bé, El ventre del mar és una pel·lícula d'Agustí Vilallonga. Ens situa l'any 1816 a la fragata Allianz de la Marina Francesa, que embarranca davant de les costes del Senegal. Vale? I després també tindrem la pel·lícula de Tros, amb Pep Cruz, que diuen que està en estat de gràcia, i bueno, és l'adaptació cinematogràfica de la novel·la homònima de Rafael Vallbona. I bueno, la trama es desenvolupa a un municipi imaginari que es diu El Castré, a la Plana de Lleida, on hi viuen apenes un centenar de persones, i bé, el Joan, doncs, està cansat de patir robatoris a la seva masia i decideix sumar-se a la ronda nocturna de pagesos que vigila les terres fins que un dia, doncs, es trobarà amb un lladre. Mm. Vale? I aquestes són les quatre pel·lícules, bueno, que aniran als Premis Gaudí.
Vale, ens has posat feina avui, eh? De veure
no,
el cinema.
No, m'he callat, he estat aquí com una matralladora.
No, que ens has posat feina, vull dir que hi ha 8 estrenes, 4 més que van als Gaudí, ho dic perquè si la gent després vol estar, quan vegi la cerimònia, digui, escolta, jo n'he vist unes quantes, doncs tens aquestes 4 més, que això té data de caducitat, que aquestes només es podran veure fins al proper 10 de març. Aquestes darreres 4. I els Premis Gaudí són els 6. Vull dir que si voleu veure-ho per jutjar una mica abans dels premis, que s'ha de veure abans del dia 6. I el dia 6 és la setmana que ve. Per tant, teniu feina. Feina, eh?
Sí, sí. Molt bé. I teniu l'ànima pel mig, també, perquè us heu d'organitzar agendes. Això va així.
Sí, sí.
Si vols veure-ho sí. tot, has de fer agenda.
Tu estàs fent agenda, m'has dit?
Jo faig el que puc. Així, en general.
Vale. Bueno, Laura González, escolta, com sempre, un plaer que acabis de passar. Bon cap de setmana.
Molt bé, bon cap de setmana.
Este fin de semana... Disfruta del deporte en tiempo de juego.
Una locura.
Este sábado, Rayo Vallecano, Real Madrid, Atlético de Madrid, Celta.
¡Cuidado! ¡El estacazo que le ha metido! ¡Cuidado, eh!
Y el domingo, Sevilla Betis, Fútbol Club Barcelona, Athletic Club.
Todo esto está pasando ya en tiempo de juego.
Tiempo de juego. El número uno del deporte. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Carlos tiene su seguro de coche con Berti porque al pagar solo 180 euros ahorra para ir al gimnasio.
Lo que no me ahorro son las agujetas.
Pero Carlos también ahorra tiempo al poder enviar su parte fácilmente por WhatsApp.
Parte enviado. Venga, ahora press de banca.
Con Berti ahorra tiempo, ahorra dinero. Berti, la aseguradora digital número uno en España.
Mi casa. Aquí ocurre todo. Las peleas, las risas en la cocina. María, la gamer. Qué cariñosa es. Y Quique, el eterno estudiante, es más responsable que yo. Y Antonio, a lo suyo en el despacho. Pero le da sentido a todo esto. Aquí cada uno a lo suyo, pero todos dentro de casa.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger. Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
¿Te acuerdas del calorazo del verano pasado? Yo sí, y por eso ahora me adelanto gracias a la quincena del aire acondicionado en El Corte Inglés.
Con un 25% en los equipos Daikin, con filtros purificadores, máxima eficiencia y prácticamente inaudibles.
Además, 10% en la instalación básica y te lo dejan montado en 48 horas.
Hasta el 9 de marzo, adelántate al calorazo en la quincena del aire acondicionado del Corte Inglés.
Consulta condiciones en nuestros centros, también en web y app.
En la radio.
La noticia ahora mismo está en Ucrania. Putin ha dado la orden para invadir hasta la misma Kiev.
Todo pasa en COPE.
En la frontera de Ucrania con Rusia está Ricardo Marquina, que es...
La aviación rusa está atacando Kharkov, Kiev, Dnipropetrovsk, Odessa...
Un español que está ahora mismo en Odessa es el centro administrativo.
Una explosión muy fuerte, hay un poco de pánico.
Pero la gente sí que hace muchas colas para sacar dinero de los cajeros.
¿Qué es lo que ocurre ahora en las cancillerías europeas? ¿Qué ocurre en Estados Unidos? ¿Qué ocurre especialmente en la OTAN? Se lo voy a preguntar a don Félix Arteaga, que es investigador principal de seguridad y defensa.
Las posibilidades de la OTAN y de la Unión Europea de intervención son muy limitadas. Están abandonados a su suerte.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, en la radio, todo pasa en Herrera en COPE. con Carlos Herrera.
Dels Pirineus a la Plana de Lleida tenim 365 dies de festa i tradicions. Les manifestacions festives són la força dels municipis, de la seva gent, la seva essència, la història de Lleida. Mantenim tradicions que ens endinsen en un patrimoni immaterial en constant evolució. Diputació de Lleida, la força dels municipis.
L'estampa que estic veient és que no ten... Avui serà un espai groc singular, eh? La veritat és que he tret el mòbil per gravar la pantalla de l'ordinador i he arribat tard, però bueno, ja... us explico. L'Antònia, la Maribel i la Puri, les tres, se m'han anat d'excursió juntes. Bueno, d'excursió, se n'han anat a treballar, ara ens ho explicaran. I les tinc connectades, les dues, amb un mòbil al mig de no sé on... No sé on són, i ballant la sintonia de l'Espai Groc. Noies, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, Ricard.
Què tal? Com esteu?
Pues molt bé, la part de bé, molt ben acompanyades, jo estàs vivint.
Vaja, i on esteu?
Mira, estem a Granollers, amb una jornada que ha organitzat el Departament de Cultura, que és Parlen les dones, que és al voltant de dones que estan en equipaments culturals de tot Catalunya.
Molt bé.
I d'una forma que no la teníem, no ens havíem pas posat d'acord,
no s'ha trobat les tres aquí. No estava pactada. No,
bueno, escolta, les tres esteu al capdavant d'equipaments força importants.
Sí. El que passa que una jornada a Granollers, d'entrada quan ho veus penses, home, anar fins a Granollers, però mira, al final les tres ens hem animat i aquí estem, i està sent una jornada molt interessant, amb aportacions molt interessants, i bueno, esperem que ens sortirem bé.
I no li hem dit a la Margarida, que també està dins, que sortíem a la ràdio, que
podíem haver-ho
fet.
Ara li dic.
Home, sí, envia-li un missatge, digue-li que surti aquí un moment en directe, que fa molt temps que no la veig, que també, poca broma, amb la història de la pandèmia, que déu-n'hi-do. Bueno, escolta, que la Roser Gord des de l'Auditori també està amb nosaltres. Roser, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia. Sí, jo també estic contemplant aquesta estampa, que és una cosa molt curiosa.
Has vist que bé ballen? Se la saben perfectament, la coreografia.
Sí, la pròxima vegada ho has de gravar, Ricard, eh?
Sí. Sí, m'ho fan cada divendres. I les ganes que tenim ja de veure'ns i aixecar-nos i ballar i fer aquestes històries. En fi, va, que parlem de coses... Per cert, Antònia, que avui ha estat amb mi l'Anabel Ramos a la ràdio, i ja li ha agradat tant, perquè ja li vaig dir, no, deixem ja el telèfon i vine aquí, perquè les tertúlies encara no, però una persona sí, que ella m'ha dit, no, jo cada divendres aquí, ja, vaja, vull dir, i fixe.
Sí, home, la veritat és que és una altra història, perquè a més, si té una conversa amb tu, el fet de...
Clar, és molt diferent.
...de veure i de tot és molt diferent. Mira, nosaltres encara estem tres i ens anem veient per la imatge, però, bueno, jo reconec que és molt diferent el fet de fer-ho a distància o fer-ho presencialment, i tant.
Totalment. Per cert, avui hem dedicat l'espai de la Llibrera't al Miguel Gallardo, que tristament sí, ens va deixar aquest dilluns, i ja dèiem fa uns minuts que finalment l'Ajuntament de Barcelona, avui divendres, li ha concedit la medalla d'or al mèrit cultural de l'Ajuntament de Barcelona. No sé si a Lleida replicarem amb alguna cosa similar o no, però vosaltres a la biblioteca el teniu ben present i sí, podem veure la seva obra.
Mira, no fa just abans de tot el tema de la pandèmia, va estar amb nosaltres fent un taller de dibuix, i bueno, i ara, per exemple, aprofito també per dir-te que s'acaba d'incorporar la Margarida Troguet, que també està aquí en aquestes jornades.
Margarida Troguet!
Hola, molt bon dia, molt bon migdia, com esteu?
Quins temps, això d'entrar a l'Espai Groc, Margarida?
Doncs sí, mira, feia molt que no ens sentíem, així en directe, amb diferents, sí, escoltant la ràdio, sento la ràdio.
Ah,
però
bueno.
Així em diu i en directe. Doncs res, estic aquí amb les meves companyes, que m'ha fet molta il·lusió que ens trobem totes aquí avui. Doncs mira, la Puri, l'Antònia...
Escolta, feu-se una foto a les quatre, ben feta, després del programa, i la pengeu al grup.
Perfecte, així ho farem.
Home, és que això és el nucli dur de l'Espai Groc, eh?
Han fet un espai groc per a Lleida avui.
No,
de
més...
que he enviat el missatge a la Margarida i ha tardat 2 segons
sí.
A aparèixer.
Estem al pati de l'espai, en el qual es realitzen doncs, aquestes primeres trobades de dones al capdavant de la cultura.
Molt bé. Margarida, escolta...
I cal dir que hi ha gent de tot el país, eh? Hi ha gent de la Vall d'Aran, de Terres de l'Ebre... I la representació ponentina, són molta gent de Ponent, de Lleida, som unes quantes.
És que clar, a veure si ens miren més a Lleida, que tenim coses més bones del que ens pensem. Eh? Margarida,
perquè, mira, ara hi som nosaltres quatre, però a dins hi ha la Màrium Betriu, que és la directora del Festival TNT de Terrassa. Hi ha l'Abigail, que és la gerent de l'Associació de Teatre per Tots els Públics de Catalunya. Hi ha la Natàlia Lloreta, que és la gerent de la Fira de Tàrrega. I segur que em deixo gent, eh? Però som una colla.
I a la Carmina
Pardo, que és la presidenta de l'Ateneu. Tens raó.
Déu-n'hi-do. Escolta, Margarida, que m'alegro molt de veure't, eh? Com estàs?
Molt bé.
Enfeinada,
doncs,
suposo,
eh? Molt contenta d'estar aquí amb les meves companyes.
Però ben enfeinada estàs, Margarida.
Com?
Que estàs ben enfeinada darrerament.
Ah, sí, vaig fent cosetes, sí. També estic al Conca, ja ho sabeu, estic allà de vicepresidenta i faig moltes activitats, bueno, bàsicament relacionades amb el món de l'escènic, però des del punt de vista de la gestió, treballant en festivals i amb molta gent de Lleida, també.
Bueno, escolta,
molt bé.
I hi ha bona salut al món de les arts escèniques? Segueix havent bona salut?
Hi ha bona salut, el que passa que en aquest moment hi ha una mica com de, diríem, com una mica de... que els públics no estan acabant de respondre perquè ha passat aquesta última època, no? Sobretot des de Nadal cap aquí, hi ha una mica de dificultats amb l'accés. La gent té una mica de por, la gent tira una mica endarrere. Ara la venda anticipada ha desaparegut una mica en general, no? Tothom està fent... està comprant a l'últim moment, no? I això està creant una mica d'incertesa. I això ho saben bé les meves companyes, que són directores d'equipaments, no? Això ha generat una mica de canvi, però esperem una mica que aquesta pandèmia ja estigui solventada i que tornem a generar una mica la il·lusió de...
I que desaparegui la guerra, eh?
I la guerra.
Sí, clar.
Aquest de la guerra.
Només ens faltaria això, ja.
Perquè ens falta una mica d'il·lusió en aquest moment per tornar a que les activitats artístiques i culturals tinguin accés de moltíssima gent, que ara ens està... fallant una mica, no?
Clar. Bueno, jo també...
El problema és que ens envolten.
Jo crec que també la primavera ajudarà molt, eh?
Sí, a veure.
Home, la primavera la sangre altera.
Sí, perquè les programacions són esplèndides, eh?
Que sí.
Els artistes continuen treballant.
Que sí.
I la gent que està al capdavant d'aquests equipaments continua fent programacions molt esplèndides.
Sí.
Per tant, ara hem d'animar una mica... a la gent.
Clar que sí. Margarida Troguet, escolta, un plaer, eh? Ja saps que tens els micros sempre oberts, eh? Sempre que ho necessitis, eh? Una abraçada.
Ho sé, moltes gràcies, una abraçada.
La Margarida és una dona superocupada, perquè ell més d'una vegada l'hem convidat, però és que no pot, li coincideix amb algun actor o altre. Bueno, noies, ja sé que esteu al pati, per entendre'ns. Ja seguirem amb la Roser Gor, però, Antònia, de manera ràpida, parla'm de la biblioteca, va.
Biblioteca Pública de Lleida, la setmana que ve, destacar que s'acaba l'exposició de còmic i tindrem una exposició sobre Maria Barbal, l'escriptora Maria Barbal. Diria això com a més significatiu.
Molt bé. Maribel Tost, del CaixaForum, preparant la setmana vinent que inaugureu, la gran inauguració.
Així és, preparem la setmana gran de CaixaForum. Inaugurem el proper dia 1 de març, obrim portes, millor dit, el proper 1 de març a les 5 de la tarda l'exposició Cartells de la vida moderna, els orígens de l'art publicitari, i a les 6 de la tarda tindrem el comitè d'exposició que ens farà la conferència inaugural, el qual ens contextualitzarà l'exposició i ens donarà aquelles pistes per gaudir-ne amb la màxima plenitud.
Jo només us avanço del CaixaForum, que, entre d'altres coses, Maribel, el dia 8 de març tens l'Àngels Gonyalons, al CaixaForum.
Tenim l'Àngels Gonyalons coincidint amb el Dia de la Dona Treballadora. Tindrem un Àngels Gonyalons, si em permeteu, molt bestial, en el sentit de que ens portarà a l'escenari de CaixaForum Electra.
L'Àngels Goñi Alonso, jo fa molts anys que la segueixo, és una actriu que m'agrada moltíssima, i quan vaig veure que teníeu això al CaixaForum, dic, bueno, aquests es quedaran sense entrades a la d'allà. Per tant, caixaforum.org/Lleida, i allí, el 8 de març, que semblava llunyíssim, és re, és ja. O sigui, en 10 dies estem. Bueno, la setmana vinent parlarem, Maribel.
En parlarem detalladament.
Sí, i de l'exposició.
I parlarem també de la inauguració de l'exposició Cartells de la vida moderna, que estarà a Caixa Forum Lleida fins al 24 de juliol.
Molt bé. I Puri Terrado, cap a l'auditori, en parlarem ara amb la Roser, però no sé si m'has d'explicar alguna cosa. No, Puri, dic, no sé si tu em vols dir alguna cosa.
Ah, no, jo confio plenament amb el que us explicarà ara la Roser.
Vale, doncs ara m'heu de dir devolvemos la connexió. Bueno, pues escolta, Maribel, Antònia i Puri, que, escolta, gràcies per connectar-vos, que esteu al vostre horari d'esbarjo. Seguiu amb el curset i la setmana vinent ja m'ho expliqueu, d'acord?
D'acord, gràcies.
Una abraçada.
Adéu.
I nosaltres ens quedem... Déu-n'hi-do, Roser, mira, ara que no ens escolten ja. Ja s'ho entén bé, Ja s'ho entén bé.
Sí.
Molt bé. Va, que anem a posar-hi una mica de música, va.
Sí.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Estem a les portes d'un cap de setmana i a l'auditori, Roser, per exemple, aquest diumenge teniu funció. Bueno, funció, teniu espectacle.
Sí, tenim espectacle i festa grossa, Ricard, perquè és un concert per tancar el mes de febrer, és un concert extraordinari. Per què? Vàries coses s'exconjuminen. Arriba l'orquestra a la OBC, que és una orquestra de sobres coneguda, però arriba, a més, amb un solista, un violinista, Sergei Dogadin, un violinista rus de 34 anys, que és, a part de solista i músic de cambra amb una gran experiència, és dels pocs violinistes agosarats i virtuosos que s'atreveixen amb el concert per a violí de Tchaikovsky.
Ah, caram.
Per tant, vull dir, és un concert absolutament recomanat per nosaltres. En aquest cas, a part del Sergei Dogadin, i a part d'altre repertori, també sota la direcció de Stephanie Childress. Stephanie Childress és una directora joveníssima, té 22 anys, d'acord? Que és molt poc freqüent, i és una directora franco-britànica que toca tot un repertori, és a dir, està dirigint d'una manera molt versàtil tant sinfònica, cambra com òpera. A part, ella és violinista. L'any 2020 va guanyar el segon premi del concurs que es fa a França, concretament a París, la maestra de direcció. Mm-hmm. A partir de llavors ha començat a dirigir orquestres per tot el món. Té un munt de compromisos. I és la primera vegada que toca amb l'orquestra de Barcelona, va tocar a Reus, i després tocarà aquí Lleida. És a dir, és la primera vegada que debuta amb l'OBC i tot això passarà aquí Lleida. És a dir, són tres components que s'ajunten i aquest concert serà magnífic. És que no us el podeu perdre,
Això
és dels concerts que valdrà la pena.
Diumenge a les 7 de la tarda.
Sí, diumenge a les 7 de la tarda. Encara queden entrades perquè, com molt bé deia la Margarida, estem ara en aquesta casuística que la gent, el públic, espera el darrer moment.
Sí.
Per tant, això és bo també perquè tothom que ens estigui escoltant i encara no tingui la seva entrada la pot obtenir. Però, si us plau, si no us ho penseu, vull dir, és un concert per escoltar el d'aquest diumenge. I ja, si em permets una petita cosa ja per tancar, Ricard, que és avui a la tarda, a les 7 de la tarda, a la sala 2 d'aquí de l'auditori, tindrà lloc una altra conferència, d'acord, d'aquest cicle que vam sobre Parlem de Música, una eina per anar de concert, i serà una conferència a càrrec del músic i professor del Conservatori, Ramon Andreu, que, entre altres coses, ens explicarà també, ens parlarà del concert del diumenge, d'aquest concert per a solista, violí del Tchaikovsky. Per tant, és entrada lliure i val la pena poder venir avui per gaudir encara més del concert del diumenge.
Que bé. Doncs ja ho sabeu. Per cert, m'has recalcat el tema del violinista. Entenc que és una peça complicada i complexa, no?
molt, és només a l'abast dels virtuosos més agosarats. Ho diuen així, per tant, ja pots entendre com serà aquesta peça. Ell és un... Sergei Dogadin, de l'escola russa, fa molt temps que està tocant i té moltíssima experiència, però no tots els violinistes s'atreveixen amb aquesta peça.
Val. Doncs, a part de tot el que ha explicat la Roser, que ja, vaja, ja és al·licient suficient, aquest... És d'aquelles coses que després, d'aquí un any o dos anys o tres anys, sentiràs que hi ha un violinista que ha posat de peu, jo què sé, un espectacle a Berlín o a Nova York o a altre punt del món. Doncs resulta que l'hem tingut a Lleida i el tenim aquest diumenge i que encara queden entrades, com bé deia la Roser. Sí. Només cal que te'n vagis a auditorienricgranados.cat i allí pots entrar a la programació. O sí. A la temporada Lleida.cat, a qualsevol dels seus llocs.
Si em permets acabar, sí, una cosa, Ricard, enllaçant amb les nostres tres estupendes companyes que tenim ara a Granollers, que estan en una jornada Parlem de Dones, també veure dirigir amb una dona tan jove també és un al·licient i un referent per totes les dones músics que venen al darrere. Per tant, és molt important.
M'estàs posant el difícil a l'agenda de diumenge. Bueno, difícil no, o fàcil. Escolta, diumenge a les 7 de la tarda... A l'Auditori Municipal Enric Granados. Aviam, la Roser insisteix, perquè és que són d'aquelles coses que ja ens ha passat més d'una vegada, que un cop ha passat i t'ho explica gent que hi ha anat o se'n fan ressò els mitjans de comunicació, dius, caram, pues si vaig poder anar i no hi vaig anar, doncs no t'ho pensis. De segur no sortiràs, no? O de sabuda. Per tant, a les 7 diumenge teniu les sí. entrades a la temporada Lleida.cat. Perfecte. Escolta, Roser, la setmana vinent, dijous... Sí? Dijous, sí? Mozart, Schubert i Jacob, també a l'Auditori.
Sí, és la secció de vents de l'orquestra Julià Carbonell, de les Terres de Lleida. Ens oferirà aquest concert de cambra, també a la sala 2 de l'Auditori, el dijous a les 8, i també és un repertori molt específic seu, amb una sonoritat increïble, i també és un d'aquests concerts que, clar, té un altre tarannà, és més petit, més recollit, però també... La Julià, els que la coneixeu ja ho sabeu, i més la seva secció de vents, que és una de les seccions més grans que té l'orquestra, vull dir que serà fantàstic també, i entre setmanes d'aquells concerts per vindre, que ja per passar millor la setmana i arribar millor fins al divendres.
Clar que sí, doncs tot això a la temporada Lleida.cat perdó, o auditorienricgranados.cat. Allí teniu primer tota la programació, i si us voleu avançar en el temps, doncs hi ha concerts. Vaja, no sé, estic mirant aquí març, teniu sobretot, abril...
Sí, al març, sobretot, també molt recomanat el concert del Volodin amb la Franz Schubert Filharmonia. Aquest pianista tocarà també el segon concert de Brahms i també serà un dels concerts que en parlarem abastament, Ricard.
Clar, fins al juny, fins al 30 de juny teniu la programació penjada. Ho dic perquè sí. A vegades fer-li un cop d'ull ràpid i trobar allò que t'agrada i poder triar els seients, ara pots fer-ho, eh? auditorienricgranados.cat. És la manera, la veritat és que és així. Bé, Roser, escolta, no sé si amb enveja de no estar Granollers.
La veritat és que una mica, veure totes les nostres aquí dones tan integrades i tan bé, a més s'han ben trobat perquè no ho tenien, no ho havien parlat. Entre elles.
No, no, és veritat, aquest matí al grup de WhatsApp ho han dit, diu, no, sí, mira, al final ens hem trobat aquí. Curiós. Bueno, mira, la tecnologia fa que puguem fer aquestes històries.
I tant, ha estat molt bé.
I tant. Roser Gor, com sempre, un plaer. Gràcies per acompanyar-nos un divendres més.
Igualment, molt bon cap de setmana.
Dels Pirineus a la Plana de Lleida tenim 365 dies de festa i tradicions. Les manifestacions festives són la força dels municipis, de la seva gent, la seva essència, la història de Lleida. Mantenim tradicions que ens endinsen en un patrimoni immaterial en constant evolució. Diputació de Lleida, la força dels municipis.
COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
Doncs apa, que ens plantem a les 2 de la tarda, esperem les senyals horàries i vaja, ja veus, segon dia de la invasió de Rússia a Ucrània, que ho podràs seguir per tot arreu, t'ho explicaran a tot arreu, ull amb les fake news, que n'hi ha tantes com vulguis també. Sense anar més lluny, ahir una televisió de les grans publicava imatges d'un videojoc com a vídeo d'un presumpte bombardeig a Ucrània. Tremendo, eh? D'un videojoc, eh? Hi ha una web, maldita.es, maldita.es, en la que et desmunten tots els bulos i les fake news. T'ho dic perquè pots anar allí i veuràs la quantitat d'imatges ja que s'han publicat del conflicte Rússia-Ucrània que no són de veritat, que són falsos, que fan anar fotografies o vídeos d'altres indrets, d'altres conflictes i d'altres èpoques. Per tant, que no t'enganyin, sisplau. Però vaja, que aquest conflicte ja s'està començant a notar a preus d'energies, gas, llum, combustibles, i també hi ha preocupació al sector cerealístic, perquè estem important entre un 40 i un 45% del panís, per exemple, i per tant és un problema que, per exemple, hi hagi els ports tancats, per exemple, i per tant tot això ja saps què vol dir, que els preus tiraran amunt. En fi, seguim en pandèmia també. Mira, allò, per si volies més diversió, doncs ho tenim tot ara. Soc el Ricard Álvarez. Recorda que mascareta si vas a llocs tancats, si no pots mantenir la distància i tenir sentit comú, escolta, podem fer de tot, no me faltaria. Cuida't força. I tornem dilluns, encara el mes de febrer dilluns. A 28 de febrer serà dilluns, a les 12:20, des de Cope Lleida. Fins llavors, que acabis de passar un bon divendres i aprofita el cap de setmana, que costa molt d'arribar i després passa rapidíssim.